Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Bona nit, amics i amigues. La Bíblia no és només un llibre, o millor dit, un conjunt de llibres importantíssim, en part per als jueus i en la seva globalitat, incloent-hi el Nou Testament, per als cristians, sinó que és un material de gran impacte social. Els bisbes de la Tarraconense, que agrupa totes les diòcesis amb seu a Catalunya, han decidit aquest any que la setmana que culmina el 27 de novembre, primer diumenge d'Advent, dia en què se celebra la Jornada de la Paraula, se celebri també la Setmana de la Bíblia. Hi ha diverses iniciatives amb aquest motiu que podeu trobar en el web setmanadelabiblia.cat. I des de Ràdio Estel, amb aquest motiu, oferim la possibilitat que regaleu una Bíblia. Si entreu a radioestel.cat, hi trobareu la manera. D'altra banda, la Bíblia també és notícia perquè la Fundació Catalunya a la Pedrera i la Fundació Carulla fan al novembre la segona part d'un cicle dedicat a la Bíblia en la literatura catalana, amb sessions dimarts vinent, dia 8, i també el 15, el 22 i el 29 de novembre, amb diferents experts a la Sala Gaudí de la Pedrera a les 7 de la tarda aquests propers dimarts. Avui parlarem a temps de diàleg del que ha passat a Suècia a les commemoracions pels 500 anys de la Reforma Luterana, amb Guillem Correa, que també ens acompanyarà en el Creiem de la Setmana, i amb Jaume González Agapito. Salutacions de l'equip, ens posem en marxa amb el Toni Huguet a les vies de sol, Joan Trias a la producció, i qui us parla, l'Ignasi Miranda.
Temps de diàleg, una proposta per compartir l'experiència religiosa.
Històrica ha estat la commemoració dels 50 anys de la Reforma Luterana aquests últims dies a Suècia, amb la presència del Papa Francesc i també d'importants dirigents del món evangèlic. El bisbe Munib Yunan, president de la Federació Luterana Mundial, i el bisbe de Roma signaven dilluns a la tarda aquesta històrica declaració conjunta, una declaració que és prou significativa perquè situa el lema d'aquesta experiència del conflicte a la comunió en el centre i, sobretot, el més important, proclama el do de la unitat. Analitzarem avui aquesta experiència en el nostre apartat de treball interreligiós amb el secretari general del Consell Evangèlic de Catalunya, Guillem Correa, que ens acompanya avui aquí a l'estudi 3 de Ràdio Estel. Pastor Guillem Correa, bona nit i benvingut a Temps de Diàleg de Ràdio Estel.
Molt bona nit i encantat de tornar a estar amb vosaltres.
Nosaltres també encantat de tenir-lo. I en aquest cas, a l'altra banda del fil telefònic, tenim Jaume González Agapito, delegat diocesà d'Ecumenisme i Relacions Interreligioses de l'Arcabisbat de Barcelona, que també, lògicament, ha seguit molt de prop el que ha passat aquests dies a Suècia. Monsenyor González Agapito, bona nit i benvingut.
Bona nit i encantat d'estar amb vosaltres.
Sí, i estar, encara que sigui des de la distància física, avui dia de difunts és un dia molt important per a l'Església Catòlica, també.
Sí, cada un té la seva feina.
La seva feina, efectivament, des
però
de la diversitat, però...
I tots sants té a veure amb el que celebrem de Luter, eh?
Sí.
Perquè fixa les tesis, la vigília de tots sants, precisament.
Sí, precisament, efectivament.
Amb un castell ple de relíquies, a més.
Sí. Monsenyor González Agapito i pastor Guillem Correa, quina valoració farien a nivell general per començar del que ha estat aquest inici de la commemoració dels 500 anys? Vol començar, monsenyor? Vostè, per exemple?
Sí, bueno, jo crec que... jo vaig confessar l'altre dia que vaig seguir la cerimònia, no en directe, sinó en diferit, a través d'una televisió sueca,
sí.
Però jo... poques vegades a la meva vida he estat tan emocionat com en aquest moment. Jo pensava en els pressupostos de l'any 1517. i amb el que va passar fins a l'any, etc., amb l'excomunió per allò Déu de Luter, pensar que el papa està a Suècia, a una catedral luterana, celebrant amb els luterans l'esdeveniment de la Reforma, jo crec que això és una fita realment històrica.
Mm-hmm. Per tant, emocionant el moment, emocionant el gest, i també perquè és un reflex d'un camí compartit, no? El camí de fa 50 anys, però també d'abans, i d'un procés de reconciliació que es va consolidant.
Mm-hmm. Jo crec que és important. Nosaltres vam fer el dia 24 un acte a Barcelona, va venir una bisbesa, o una senyora bisbe luterana alemanya, i també el pare Héctor Vall, vam parlar una mica també d'aquest esdeveniment. Va ser la primera de 5 trobades que farem, 4 l'any que ve, sobre els 500 anys de la Reforma.
Mm-hmm. Pastor Guillem Correa, com ho valora vostè?
Molt positivament. Crec que tota acció que ens porti a reconstruir la unitat de l'Església és molt benvinguda i molt ben trobada. I crec que aquest acte de Suècia simbolitza la voluntat d'una part del cristianisme, segurament d'una part significativa del cristianisme, d'avançar en aquesta unitat, no una unitat orgànica, que no necessàriament hem d'arribar a una unitat orgànica, però sí del que encara és més important, d'acceptar-nos els uns als altres com a germans i com a germanes.
Precisament el papa Francesc, com també els dirigents protestants luterans que hi havia a Suècia aquests dies, parlaven de l'Església, perquè ens referim a l'Església de Jesucrist, en definitiva, és l'Església una sola.
Evidentment, és un escàndol el que els cristians, per raons que segurament històricament podem justificar, segurament per raons doctrinals que també podem justificar, doncs hem arribat o vam arribar a un punt en el que d'alguna manera no gaire agradable ens excluïem els uns als altres. Això ha canviat. Hem fet tot un procés d'entesa, hem fet tot un procés d'aproximació, i el que va succeir a Suècia és la manifestació d'aquesta voluntat clara, ferma i repetida de que l'Església és una i que en aquesta unitat de l'Església hem de seguir treballant. Cristians catòlics, cristians protestants, que els luterans són una part de les famílies, de les diverses famílies protestants, però estan els metodistes, estan els presbiterians, estan els baptistes, estan les assemblees de Déu, i així podríem seguir. I tots i cadascú de nosaltres, des de la nostra diversitat, hem de contribuir a que el missatge de Jesús sigui entès d'una manera clara i rotunda.
Parlem ara de la declaració conjunta que es presentava el mateix dilluns, una declaració històrica, podem dir també, signada pel papa Francesc i pel bisbe Munib Yunan, president de la Federació Luterana Mundial, amb la presència d'altres personalitats i creients de base a la Catedral Luterana de Lund. Monsenyor González Agapito i Guillem Correa, què destacarien d'aquesta declaració que hauran pogut llegir?
Jo penso, respectant el que ha dit el pastor Correa, que deixant-se molt més que jo, que el luteranisme és una de les branques del protestantisme, però jo crec que també la persona de Luter cautiva. Jo aquests dies estic llegint un llibre que fa anys que tinc, que són les seves converses de taula. I moltes vegades la ve confós, moltes vegades les idees amb les persones, ens hem tirat els trastos pel cap. I per això el que diu el papa actual d'anar de la divergència a la comunió, jo em sembla que és molt important. Però precisament amb els luterans hem arribat amb acords amb els catòlics molt importants, per exemple, amb un tema tan complicat com és la justificació, o santificació, com ho puguem dir. I el que es va fer l'altre dia, jo crec que és un pas més en aquest camí. Jo crec que és important per catòlics i per protestants, la figura mateixa de Luter. Jo vaig estar 3 dies a Madrid, a la conferència episcopal, que vam fer també una sessió sobre això, i esclar, jo vaig dir-ho, és interessantíssim veure Luter des de la part catòlica, des de la part metodista, des de la part calvinista, des de la part de... etcètera, hi havia tot això. Dic, però a mi em falta que hi hagués aquí un luterà que ens expliqués també què és Luter per ells. I jo crec que és important això, com a persona, com a figura, com a apassionat per buscar la salvació i buscar Jesucrist, jo crec, almenys és una persona, per mi, apassionant. Bueno,
És l'iniciador de la reforma, no? Diguéssim, el primer reformador. El pastor Guillem Correa, algun comentari més sobre això?
Jo crec que la pregunta que ens feies a propòsit de la declaració, crec que aquesta declaració és un encert. És un encert pel fet mateix d'haver-se fet. I això ja té valor. Però al mateix temps és un encert pel seu contingut. Perquè no la podem resumir amb els pocs minuts, però voldria destacar dues idees d'aquest document. Per una banda, aquesta voluntat d'aproximació des de la diversitat cristiana al mateix Crist. És important, número 1. I segona, no només ens preocupem i ens ocupem de nosaltres mateixos, sinó en aquesta declaració també parla dels altres, d'aquelles preocupacions que ens són comunes amb allò que podríem dir la resta de la societat. I aquests dos elements ens sembla fonamentals i importantíssims en aquesta declaració, i per això volia remarcar la importància d'aquests dos elements en la declaració.
I recull l'esperit de passar d'anys i dècades de conflicte a una comunió des de la diversitat. Suposo, Monsenyor Jaume González Agapito, i no li robem més temps, que es tracta de confluir en un camí sense ser una sola estructura, necessàriament.
Quan veure també l'Església Catòlica, segles enrere, i en no sé quants llocs i perspectives i tal, potser ha canviat el món del voltant, ens ha fet pensar que som la mateixa cosa. Per tant, el professor Guillem Correa, que a més jo el considero un amic meu,
Som bons amics, som bons amics.
I tant.
Que no ho considero essencialment una persona diferent a mi, que haig de buscar que divergim, sinó que el veig com un germà apassionat per nostre senyor Jesucrist, que en perspectives una mica diferents ho fem, em sembla el mateix. Tot això, com ell deia, tan ben dit, que jo no sé dir-ho millor, el que s'ha fet aquests dies és una fita en aquest que és molt important.
Molt bé, doncs res, tot just se'ns empitjora una miqueta el so, però li agraïm a Monsenyor Jaume González Agapito que ens hagi acompanyat uns minuts. Avui a Temps de Diàleg a Ràdio Estel tornarem a conversar, segur que hi haurà més ocasions. Una abraçada i fins aviat.
Moltes gràcies.
Una abraçada també de part meva, Jaume.
Molt bé, molt fort, adéu.
Encara amb Guillem Correa sobre els esdeveniments de Suècia. Ens deia ara fa un moment Monsenyor González Agapito que havia tingut ocasió de seguir alguns dels moments. El papa francès participava en una pregària ecumènica a la catedral luterana de Lund i després en una gran trobada amb 30 delegacions protestants, on aquí segurament hi havia de tot tipus, no només pròpiament luteranes.
Clar, perquè, tal com deia en Jaume, Luther va ser l'iniciador de la reforma. I el que tenim en comú tots els protestants és que tots ens sentim reformats. Som fills i filles de la reforma protestant i dels posteriors moviments d'espiritualitat, de renovació espiritual. Però tenim un fonament comú, que nosaltres entenem que lògicament és la paraula de Déu, que nosaltres entenem que aquesta paraula de Déu va ser redescoberta, reactualitzada per Martí Luter, i des d'aquesta herència, que és una herència compartida, cadascú de nosaltres, des de la seva pròpia tradició, ha anat construint respostes concretes en moments històrics i en situacions concretes, i d'aquí la diversitat i la riquesa de la realitat protestant.
De fet, ara comencen les commemoracions pels 500 anys de la Reforma, perquè va ser l'any 1517, per tant, començant a celebrar-se, entenem, un any abans del 31 d'octubre del 2017, que és quan serà el dia, pròpiament.
Jo estic molt content perquè, diguem-li, abans de que comencem a celebrar la reforma, que molt bé has dit, és el 31 d'octubre del 17, ja hem començat un any abans. Això vol dir que un any abans estarem en celebració i un any després es continuarem en celebració. Perquè la reforma no només va ser una voluntat de reforma de l'Església, sinó que va canviar la història portant 500 anys de cristianisme protestant. I aquests 500 anys de cristianisme protestant ha canviat el cristianisme i ha canviat la resta de la nostra societat en l'àmbit cultural, en l'àmbit econòmic, en l'àmbit intel·lectual, en l'àmbit artístic. I tot això dona per moltes celebracions.
I tant. Celebracions, que també ho hem d'aclarir, no són celebracions per exaltar un trencament. El trencament és dolorós. Segur que els mateixos protestants poden sentir tristor quan pensen que va ser un trencament. El que passa és que la història ha hagut de matisar, des de la visió catòlica, que no va ser només una insubmissió, perquè també hi havia pràctiques a l'Església Catòlica doncs, que no eren desitjables, i en tot cas del que es tracta és de mirar des del present i del futur cap a Jesucrist, que és el centre, compartint el dolor pel trencament. Això és inevitable.
I per això moltes vegades parlo més de commemoració que a vegades de celebració.
Efectivament.
Perquè quan a vegades parlem de celebració pot donar la sensació de que n'estem contents de que això succeís i no n'estem contents. No n'estem contents perquè mai l'Església hagués tingut que arribar en aquesta situació, número 1. I no n'estem contents perquè és una mala notícia per tothom. La bona notícia és de que si tot això ens ha de permetre als uns i als altres aprofundir en el coneixement i en l'experiència de la paraula de Déu, això és bo, això és positiu. Aquest és l'esperit de la Reforma, que evidentment és un esperit compartit no només per tota la comunitat protestant, sinó també per l'Església Ortodoxa i també per l'Església Catòlica.
Acabarem aquesta primera part avui de Temps de Diàleg, en què hem analitzat el que s'ha commemorat aquests dies a Suècia per començar els actes dels 500 anys de la Reforma, preguntant-li al pastor Guillem Correa si a Catalunya, al Consell Evangèlic de Catalunya, suposem que s'hi organitzarà algun acte o alguna activitat els propers mesos dins d'aquesta commemoració.
També l'hem gairebé començat. Mira, fa un tres i no res, el dia 27 d'octubre d'aquest mateix mes hem celebrat el 35è aniversari del Consell Evangèlic de Catalunya. Som l'organisme, l'entitat protestant que aplega a tots els protestants de tot Catalunya i al mateix temps, doncs, gairebé podríem dir que no n'hi ha un altre dins de l'àmbit religiós a casa nostra. I dues característiques importants d'aquesta celebració. Vam començar amb el 35è aniversari i vam acabar amb el 500 aniversari, tot recordant que ara, el 31 d'octubre del 17, celebrarem el 500 aniversari de l'inici de la Reforma protestant. I ho vam fer-ho i vam acabar amb l'himne de la Reforma. Déu és l'auxili, un ferm castell. Perquè és l'himne de Luther. I aquest himne de Luther ens acompanya i ens ha acompanyat a tots els protestants en els diversos congressos i també en aquesta celebració. Ens semblava que era una bona manera de celebrar els nostres 35 anys i l'inici d'aquest 5è centenari.
Doncs gràcies, Guillem Correa, per aquesta estona. Ara reprenem la conversa amb el secretari general del Consell Evangèlic de Catalunya, que ens acompanya avui, i en aquest cas parlarem més de la seva vivència de la fe cristiana des del protestantisme. Anunciem que al final del programa escoltarem precisament aquest himne de la Reforma en versió catalana. Una pausa breu i continuem a Temps de Diàleg.
Temps de Diàleg. Un programa interreligiós en una societat diversa. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa a les religions. Torà, judaisme. Significa ensenyament o pedagogia. Aquest ensenyament ofereix instruccions en la manera de viure com a creient, dictades per Déu i recollides per Moisès en el Sinaí. El Pentateuc està format per 5 llibres corresponent al Gènesis, Èxode, Levític, Nombres i Deuteronomi.
Seguim des de Temps de Diàleg. Després d'haver analitzat les commemoracions d'aquests dies a Suècia pels 500 anys de la Reforma Luterana, aprofitant que tenim el secretari general del Consell Evangèlic de Catalunya, Guillem Correa, volem parlar amb ell des de la seva fe personal i cristiana. Vostè com entén la seva fe i com la viu? Podem dir que vostè és un evangèlic de tota la vida, no? Ha nascut en una família evangèlica i ha crescut en aquest cristianisme a Catalunya, a més a més.
Sí, sí, si em permets expressar-me d'aquesta manera, sí i no. Sí, des de la perspectiva familiar. El meu pare era evangèlic, la meva mare era evangèlica. Jo he nascut en el si d'una família evangèlica. I no des de la perspectiva que des de la nostra comprensió de l'Evangeli, doncs tots i cadascú de nosaltres hem de tenir una opció personal, una decisió personal. Si vols, per termes que tothom ens entengui, parlem una conversió personal, no? I això segur que tots ho entenem, no? I és des d'aquesta experiència de conversió que jo he anat creixent en la meva pròpia fe.
Ara fa poques setmanes ens acompanyava un protestant jove que s'havia educat en l'Església Catòlica de petit, s'havia allunyat i després havia retornat al cristianisme a través del protestantisme. Era un evangèlic de fa poc temps, igual que també n'hi ha de catòlics o d'altres religions no cristianes. Aquest tall de vegades es produeix molt avui, no?, en aquesta Europa secularitzada i particularment a Catalunya. Un tall, però que després es produeix, dona pas a un retorn.
Tant de bo hi hagi aquest retorn, perquè, com molt bé dius, estem en un entorn d'una secularització creixent. I aquesta secularització creixent té una força sociològica moltes vegades de difícil acceptació. I quan hi ha aquest retorn a la fe, cal celebrar-ho, no? Perquè aquest retorn a la fe no és per tornar als orígens, sinó per tornar a trobar el sentit i el propòsit de la vida. I quan trobem el sentit i el propòsit de la nostra vida que està en Crist, això ens dona la fortalesa per continuar caminant la resta de la nostra vida.
I vostè, com a pastor, com a home de família, com a creient, com viu ara habitualment la seva fe?
Doncs la meva recerca d'espiritualitat té una doble dimensió. Té la dimensió de la recerca personal. Vull dir, aquest temps que quan ens aixequem estem en aquesta espiritualitat que ens acosta a Déu i que en el decurs del dia procurem que hi hagin diversos signes que evidenciïn davant de nosaltres mateixos i davant dels ulls dels altres aquesta experiència de fe. Com? Doncs abans de dinar o de qualsevol àpat, nosaltres tenim la nostra corresponent pregària, però també aquesta dimensió comunitària de la fe. La fe també es viu en comunitat, compartint la meva fe, no només amb aquells que la comparteixen, sinó també amb aquells que no la comparteixen a través de la vocació de servei a la que tots els cristians som cridats.
Precisament el Papa Francesc, en una de les seves últimes paraules aquests dies a Suècia, parlava dels cristians que ens hem de solidaritzar els uns amb els altres, ens hem d'acostar els uns als altres, els cristians de les diferents creences, i parlava també dels altres, dels homes de bona voluntat, no? És una paraula molt evangèlica, també, la dels homes de bona voluntat.
Una de les experiències que m'agrada compartir en aquests moments és que davant de la crisi de refugiats que està visquent a Europa, que ens enavergonyim de ser europeus. Mai haguéssim arribat a pensar, jo mateix, tu m'ho dius, i dic, no, jo, orgullós, si em puc utilitzar aquesta paraula, no?, de ser europeu, doncs ara m'avergonyeixo de ser europeu davant del que ha passat, no? Però és molt interessant de que una organització evangèlica a nivell d'estat i una organització catòlica a nivell d'estat són dues organitzacions que estan atenent a peu de refugiat les necessitats tan fortes en les que estem visquent. Tenim respostes des d'aquesta unitat pràctica de l'Església i això cal posar-ho també en valor.
Per tant, s'està produint un ecumenisme ja no només de la pregària, sinó també de la caritat a través d'experiències compartides. Vostè mateix ha col·laborat també amb Càritas, amb moltes iniciatives.
Clar, és que en aquests moments, doncs, aquest treball conjunt d'iniciatives solidàries i de Càritas em sembla una tasca importantíssima, no només com a signe de fe, sinó com a no només com a signe de diàleg, sinó com a concreció de que la nostra fe té implicacions pràctiques. I això es demostra en fets i paraules.
Una última qüestió que, com a creient a nivell personal, li volem preguntar a Guillem Correa és com entén vostè el diàleg interreligiós. Vostè forma part del GETER, del Grup de Treball Estable de les Religions, creat ara fa més de 12 anys a Barcelona, i segur que ha tingut experiències de diàleg no només amb els altres cristians germans en Jesucrist, sinó també amb altres creients, budistes, musulmans, sobretot musulmans i jueus, en aquest cas, en el cas del GETER.
Si tingués que posar un titular, diria un bé necessari. El diàleg interreligiós és un bé necessari, que ens ocupem no només del que ens és comú, la necessitat d'una llibertat religiosa concreta d'una llibertat religiosa desenvolupada a nivell europeu, sinó que també ens ocupem del dolor de la ciutat. I també ens ocupem del dolor de la ciutat des de la nostra experiència de fe. Els homes i les dones de fe s'ocupen també dels altres i ho fem de manera plegada. Aquest és un missatge absolutament transformador, un missatge que hem de passar una i mil vegades perquè la nostra societat l'escolti.
El creient de la setmana sempre ens proposa una cançó a temps de diàleg per completar i culminar el programa setmanal. Ens plantejarà aquell tema al qual es referia abans Guillem Correa, que és l'himne de la Reforma Luterana. Digui'ns el títol, que és una mica llarg.
Sí, bueno, Deus l'Auxilium Ferb Castell és un himne clàssic, no només pels luterans, és un himne clàssic per tot el protestantisme, perquè ens recorda, va ser l'himne de Luter, i va ser un himne que va escriure, no exactament va escriure, sinó que va traduir a l'alemany, és un salt de la paraula de Déu, és un salt de la Bíblia, i que ell també va contribuir al seu coneixement i a la seva difusió perquè explica un moment molt difícil de la seva vida, un moment molt difícil de la seva vida. I en aquell moment tan difícil va dir, escolta, la paraula de Déu té paraula de consol. I en aquesta paraula de consol que trobem en aquest salm ens recorda que Déu és el nostre auxili. Déu és el nostre auxili enmig de les dificultats. En el temps de la reforma de Luter, i avui en dia segueix sent paraula de consol.
Moltes gràcies, senyor Guillem Correa, pastor Guillem Correa, secretari general del Consell Evangèlic de Catalunya, per haver-nos acompanyat. Ens acomiadarem precisament escoltant aquesta cançó, Déu és l'auxili.
Sí, un fer castell.
Un ferm castell, interpretada per un cor evangèlic de Girona el dia 25 de desembre, el dia de Nadal, en aquest cas per l'església, diguéssim, de la part occidental del cristianisme.
Exacte.
El 25
l'església occidental.
L'església occidental, perquè no és correcte dir catòlic, sinó també els protestants.
Correcte.
Els ortodoxos ho celebren més tard, però vaja, és el dia de Nadal de l'any 2014 pels carrers de Girona. Sentim aquesta versió en català de l'himne de la Reforma Luterana. Bona nit, Guillem Correa. Fins una altra.
Fins molt aviat. Gràcies.
Temps de diàleg, els dimecres a les 11 de la nit, a Ràdio Estel.
I acabem, com ja fèiem l'altre dia, felicitant els hindús que estan celebrant aquests dies una de les seves festes més importants. Intentarem conversar en el creient de la setmana, dimecres vinent, amb un hindú que ens comentarà aquesta festa i com viu la seva fe. Gràcies per la vostra companyia. Hem estat amb vosaltres, el Toni Huguet a les vies de so, el Joan Trias a la producció i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bona nit.